Gairebé 8 minuts que passen de les 2 de la tarda i el nostre recorregut informatiu del dia ha finalitzat fa escassament uns 3 minuts amb la primera edició de l'Andorra Actualitat. Òbviament, tindran tota la informació que requereix l'actualitat a través dels butlletins informatius d'aquesta casa i a través del web andorradifusió.ad. Ara el que ens agrada fer en aquest punt del dia, en aquest punt de la jornada a Ràdio Nacional és xerrar, comentar coses. Per això tenim amb nosaltres el Josep Maria Mangot. Què tal, com estàs?
Estic bé.
T'agrada també xerrar, no?
Bastant.
I parlar i petar la xerrada.
Bastant, bastant.
Una cosa, per ser un costum que s'està deixant de banda. O almenys no es fa físicament com es feia sempre, sinó que ara s'està fent molt a través de les xarxes socials i tot això. Jo no sóc gaire de xarxes socials, no ho sé tu, eh?
Jo crec que és un tema generacional, això.
Evidentment.
O sigui, i jo... Aviam, dir que estàs d'esquena a les xarxes no és pas veritat.
No.
Utilitzo molt el WhatsApp, però pràcticament no estic a cap grup, és a dir, l'utilitzo personalment en punts, inclús molt per tema professional, i també estic al Facebook, però últimament reconec que estic voyeur, o sigui que miro, però poques vegades em pronuncio.
I... Doncs jo és que això, saps què passa? Que...
El Twitter fa molt temps que no en tinc, eh?
A mi em sembla molt bé, que hi hagi aquesta alternativa, però que arribis al punt de que això substitueixi el contacte personal, la conversa, no sé, fa una mica de...
Bueno, jo torno a repetir, és generacional, és a dir, jo veig els meus nets, per exemple, la quantitat d'activitat i la que fan amb els telèfons i penses, bueno, és una altra època, vull dir, nosaltres ens reuníem al cafè i arreglàvem el món, i bueno, que cada cosa té el seu.
És una mica la mateixa incidència que va tenir quan es van començar a popularitzar i van començar a escampar-se els aparells de televisió.
És el mateix, sí.
Ara deien... És que estàs, passeu el dia, veient la televisió, no sé què, no sé quan...
No, hi va haver-hi molt de polèmica amb el tema de que es havia acabat la família, perquè a l'hora de dinar ja no era sacrosanta, sinó que ja la gent mirava la televisió.
Sí.
Bueno, al final, evidentment, totes aquestes tecnologies... ben rebut, eh?
Hola, què tal?
Estem saludant en Alfons Clavera.
Hola, què tal? Com esteu? Bon...
Que ha arribat, ha arribat.
Sí. Acabo d'arribar mateix.
Totes les tecnologies que la gent encara s'emperra en dir les noves tecnologies, que jo crec que ja són velles, són aportacions a la manera de viure. Evidentment, canviaran molt probablement canviaran moltes coses de la relació personal i social, facilitaran moltes coses i alhora també en bandejaran moltes altres. Però clar, al final la història de la humanitat és això. És a dir, els barcos de vela van ser bandejats per als barcos de vapor, doncs els llapissos, les plomes i els tiralínies van ser bandejats pels ordinadors, les màquines d'escriure... L'altre dia parlava amb un de la meva generació i parlàvem d'alguna màquina d'escriure mítica, no? Vull dir, com aquella famosa de l'Olivet i la Valentine, o la Lettera.
Perdona l'incís, sí. Però tu sabeu que jo encara conservo a casa una Olivet i 35?
Possible.
Impecable.
Ostres, eren indestructibles. Eren indestructibles.
Encara la tinc.
I funcionaven de conya,
Sí, el que passa és que com que portaven la cinta aquella de tinta...
Sí, si ara no trobes tintes.
Sí. Sí. El Tipex, també me'n recordo. Sí, sí. El Tipex que posaves allà...
Però que... jo havia treballat molt amb màquina d'escriure, no una Remington o Underwood, però... Per ahí, o sigui, i el problema que tenies, o sigui, al principi jo començar a treballar, els estats de miraments es feien a màquina en paper carbó.
Imagina.
O sigui, que si tenies que canviar una paraula d'una pàgina, el més normal és que et toqués tornar a escriure tota la pàgina. Vull dir,
sí, quan vam tenir els ordinadors, els primers ordinadors va ser un gran què.
Els tractaments de text ha sigut un dels invents.
Els primers de tots eren una mica rotllo, eh?
Eren, sí.
Perquè jo recordo que si anaves escrivint pàgines, i deies, pues ara vull, no sé, vull imprimir.
Sí. Sí.
És que no podies imprimir una, havies d'imprimir totes.
Totes de cop, sí. Hi ha pantalla verda.
Imagina't que a mi que m'agrada col·leccionar llibres antics, sí. I jo tinc alguns documents que tenen relació directa amb Andorra. I en un d'aquests documents redactat en castellà, que fa referència a Andorra, i no diré el per què, sí. Diu, firmado el amanuense de turno.
Sí. Amanuense, sí, amanuense, perquè la paraula amanuense, exacto, és el que escriu a mà.
El que escriu a mà.
L'escriviente.
Bueno, a l'escola sí, sí. Massana...
I molt bo lo de turno, eh? Sí, sí, de turno sí. És molt bo.
D'aixons és el complexe de l'Hospital de la Santa Creu, a l'escola Massana, que sí. Està, diguéssim, a l'esquerra de la Rambla, per dir-ho d'una manera. Sí, sí. Allà hi havien adosades, a la part del darrere, el que havia sigut l'antiga Facultat de Medicina, que en aquest conjunt també hi ha una biblioteca molt important, hi havia hagut una sèrie de casetes de gent que escrivia cartes.
Sí.
I la gent anava allà i es feia escriure una carta perquè hi havia molta gent que no sabia llegir ni escriure.
I tant.
És que això,
vull dir... Que la gent que ens estigui...
No parlem de tant, eh?
Amb una edat... No, no.
No parlem de tant,
una
eh?
Una mica jove, si és que algú que ens està escoltant jove...
I tant.
Sí, sí, jo ara que dius de cartes llegia... Ahir un abogat em va fer llegir unes cartes enviades des de la presó per la expresidenta del Parlament, que li enviava amb ell, i, ostres...
Costa.
Coscopsaves sí. una situació greu, eh?
Sí.
Perquè després una altra que també li havia enviat del conseller Forn i una altra d'en Turull, em sembla, que era, i les va llegir les tres a mà. A més, amb una fulleta...
Una fulla quadriculada, eh?
Quadriculada a mà, una lletra perfecta, saps?
Bueno, ara han publicat el diari del Forn, han publicat el diari Els Escrits de la Presó.
Sí, aquesta els hi feia, els hi adreçava amb aquest advocat a nivell personal.
Mm. Escolta, sobre aquest tema, avui en Internacional ens fèiem ressò de que han tornat a sortir avui més documents dels jutges espanyols que intercanviaven opinions sobre el tema aquest. Hi ha un dels jutges, que no es diu el nom, però es diu que és de Múrcia, que comparava el Puigdemont amb un violador.
Sí, sí. Hòstia. Amb el tema de la famosa manada, sí.
Això és molt gros, eh?
Sí, sí.
És molt gros.
És molt seriós.
Sí. Això ja és... És passar línies
bueno,
una miqueta vermelles.
Això delata que hi ha un cos que està incrustat a l'Estat i que agafa advocats de l'Estat, tot el sistema judicial, funcionariat d'alto rango i tot això, que està encara abans del 75.
Uh-huh.
I per no dir-te que està al 39.
Sí.
I això és greu.
Avui l'han publicat aquests nou documents, un diari digital, el diario.es i El Món. Es parla, un dels jutges considera que està demostrat que hi va haver violència colpista, criticava la fiscalia alemanya per no haver defensat millor Espanya, i hi ha un altre que, com et deia, doncs, parlava d'això. Doncs un altre jutge, estic llegint textualment, fa una argumentació jurídica comparant el presumpte delicte de Puigdemont amb el d'una violació.
És que fixa't tu, quan va començar tot això del procés, ja va haver diverses querelles presentades contra el president Mas, em sembla que era una d'elles, per rebel·lió, per sedició, i aquestes querelles van ser arxivades.
Sí.
O sigui, es denota, i concretament aquest advocat que parlàvem abans va fer un estudi sobre la evolució que ha tingut el delicte de sedició. I
però això no és un terme militar, això de la sedició.
Bueno, sí, sí.
A mi em sona, sí, em sona militar.
Et sona aixecament en armes. No?
Home, sí, sí, sí. Sí, no, sí.
És quasi bé el motín d'un barco, això.
És que això prové d'un codi preconstitucional.
Clar,
exacte,
militar.
Sí, sí, totalment. Llavors, efectivament, se veu una evolució de com han tractat els tribunals aquests... querelles diferentment posades en temps, diguéssim, en lapses de temps diferent, no? Des de que va començar el procés, i veus com va variant doctrinalment la interpretació d'aquest article.
Ah.
És a dir, o sigui, que la mollen com interessa, i fins al moment que hi ha el que tu deies, que introdueixen aquest concepte de violència, que és un concepte doncs molt opinable i molt interpretable, que cadascú el pot interpretar com vulgui, i aleshores es pot teledirigir de manera molt, molt fàcil, no?
El que passa és que, a veure, partim de la base que evidentment el dret és una filosofia, les filosofies són interpretables.
Sí.
Si no fos així seria molt fàcil, si fossin matemàtiques no farien falta ni advocats ni jutges, hi hauria una màquina, entraries una cosa i et sortiria la sentència.
I arribarà.
El que passa és que hi ha coses
que no s'aguanten.
Estem entrant en una interpretació que ja és la base no jurídica, sinó ètica d'una pròpia paraula.
Sí, sí, sí.
No, és fer passar el clau per la cabota.
Sí, jo l'altre dia, mira, que van estar aquí convidats per l'Institut de Drets Humans i vam fer un dinar després amb en Cuevillas, que és l'advocat d'en Puigdemont, i que el tenia a una banda,
i
a l'altra banda tenia l'advocat del... de l'Oriol Junqueras, que és l'Andreu Vanderende. I llavors...
Estaves ben rodejat.
Estava ben rodejat. Sí, sí, sí.
Ben acompanyat, sí.
Sí. I llavors m'explicaven això, doncs, que hi ha, diguéssim, una... tenen certes dificultats, fins i tot. O sigui, m'explicava una anècdota a l'Andreu que em deia que ell, quan va anar a Extremera, quan estava allà a Extremera, li van rebre uns funcionaris i hi havia quatre sales i aleshores, doncs, hi havia una que estava buida i li van dir que estava plena totes. És a dir, que no es podia entrevistar amb el seu defensat, perquè amb l'Oriol Junqueras, perquè hi havia una sala... o sigui, no tenia disponibilitat de sales, és a dir, o sigui, els entrebancs que han patit...
Són importants.
També explicaven també el que són dificultat d'accedir al sumari mateix, o sigui, disponibilitat de còpies, o sigui, tots els entrebancs, desaparició d'un mòbil a la guixeta de la presó.
És una conxorxa, està claríssim, home, és una conxorxa totalment organitzada i dirigida cap a una història concreta, vull dir, i tot el que no poden s'ho inventen, i com que tenen un altaveu bestial que és una sèrie de cadenes i diaris que són la voz de su amo, realment, han creat una realitat virtual.
Totalment.
Tu veus com un tio com el Rivera pot dir que Catalunya té dificultats per parlar en castellà? Per favor. Però hi ha coses que... Llavors, l'altre dia em feia...
Mira, ara tornant-hi, perdona, aquest incisit, Josep Maria, tornant a les xarxes, per una cosa que serveixen les xarxes.
Per això, després, sí, per rebatre.
I és un canal de comunicació brutal,
sí,
on la gent comença a volcar informació que diuen, vostè és un mentirer.
Sí, senyor.
Entens? I aquí es va parar el tema aquest, com es van a parar altres acusacions d'altres personalitats o persones de Catalunya sobre aquest tema.
Sí.
Perquè la gent es va volcar i va començar a veure.
És un dels usos importants, vull dir que és un altaveu a gent que no tenia veu.
Sí,
no?
Sí.
I llavors, esclar, sí que evidentment es pot brindar a la fake news i tot el que tu vulguis, però hi ha molta gent que penja coses que són de calaix i és molt fàcil refer-la ressonar. M'entens? Llavors, això sí que trobo que és una de les...
Sí, perquè tu pots,
jo estic a favor,
fer,
cuidado.
Tu pots sortir en un mitjà de comunicació a dir que tal manifestació ha sigut un fracàs, però després la gent penja fotos.
Sí, sí, clar.
O a la inversa, pots dir que és un èxit i després la gent penja fotos.
Clar. I justament això, connectant-ho amb els fets que parlaves abans de la violència, clar, ells m'explicaven que ells han rebut d'aquell dia milers de vídeos.
Milers de vídeos.
O sigui, els hi arriben... constantment els arriben als seus despatxos, vídeos, fotos, publicacions... Aleshores, clar, jo crec que ells podran reconstruir aquell dia amb imatges i es veurà veritablement, suposo que en el judici, doncs, realment...
Però la gran pregunta, al fons, per molt que facin un muntatge veient això...
Servirà per alguna cosa?
Bueno, servirà per alguna cosa des del punt de vista que deia el Josep Maria, que qualifica tot això...
Hi ha una voluntat, de condemna, hi ha una voluntat, a més, d'escarment.
Sí.
El problema és, aviam, jo tota aquesta història, aviam, el tema dels catalans ve de massa vell. Perquè és que ens hem de remuntar pràcticament al 1300. M'entens? Llavors, doncs, això va aflorant cada aquests temps, llavors hi ha engarrotades, tornen a quedar quiets i parats, tornem a arrencar, i ara el principal problema de tot el que està passant és la inacció d'un govern que durant 8 anys ha mirat cap a una altra banda, pensant que ja es cansarien, i resulta que no solament no s'han cansat, sinó que, a més, han augmentat.
Clar.
Jo sempre poso l'exemple d'Escòcia. Volem un referèndum... Demà! Home... No estem preparats. A, se siente. Vale? Llavors, fem el referèndum i perdem. Ah, i si fem el referèndum, compteu que si perdeu, per lo menys heu d'esperar 10 o 15 anys a tornar-ho a plantejar.
El que passa, Josep Maria, és que sí que és veritat que la percepció que nosaltres tenim aquí és que això van dir volem el referèndum i tal, però no oblidem que Escòcia portava 70 anys, eh?
Sí, sí. Nosaltres en portem 300.
Sí, sí.
70 anys.
No va ser d'un dia per l'altre.
No, ja, ja.
A més, aquí jo crec que, la meva opinió personal, hi ha un punt d'inflexió important, que és l'actitud, la intel·ligència, diria jo, que va tenir el govern de Londres per tractar el tema i el que s'està fent des de Madrid.
És que no estem comparable. No és comparable.
No, no.
És que no és comparable.
Una cosa, que mesos abans d'aquí el referèndum les enquestes donaven el sí guanyador.
Clar.
I a Londres ningú es va posar nerviós.
No, però en canvi van actuar, van actuar amb un programa de seducció. Perquè al final jo diré una
cosa. Ahí
estamos. És a dir, tu, els catalans, després de tota una sèrie d'anys i panys, presenten una sol·licitud de retocar una línia de la Constitució en el qual se'ns reconeixi que potser som. Vamos a cepillar-lo. I una gent que no està ni al govern, que està a l'ombra, a sobre es vanta i es vanaglòria d'aquells han cepillat l'Estatut. El Mas després va per la banda dels calés i els diu, bueno, escolta'm, va, parlem, doneu-nos el concert, que cuidado, no cal oblidar que el concert ja se li va oferir al Jordi Pujol el 76 i ho va rebutjar.
I va dir que no, sí.
Eh? Mm. Perquè llavors ens hagués passat de ser un partit que d'alguna manera era el bo a ser el que recaudava els impostos i va dir que els recaudin els altres i el peix al cove, la política
això
aquesta.
Això de l'economia que dius, ha quedat tot el tema econòmic, jo crec que la base de tot aquest tema de tota aquesta història de la independència, jo crec que és una base que s'acabarà resolent a nivell econòmic des d'Europa. És a dir, perquè, clar, vull arribar a pensar i vull creure, és a dir, perquè, clar, si tu tens quan tu tens una zona, o sigui, Espanya, diguem Espanya, analitzes la riquesa de les zones, no? Aleshores, clar, tu, si tu veus el deute que té Espanya, els interessos que està pagant diàriament pel deute, és insostenible.
Totalment.
Aleshores, a vegades pot ser que en un futur estigui-lo cobrant, eh?
Sí, no.
Però que les institucions europees se n'adonguin que la millor forma de preservar és amputar.
Ah.
I si tu amputes econòmicament, aleshores no contamines tot, perquè si no s'arrossega tot. I potser les autoritats econòmiques preferiran que el deute que té Catalunya, que té Espanya, fraccionar-lo, exacte, és la paraula, fraccionar-lo, i dir, escolti, Alemanya, que és el principal acreedor del deute espanyol, dir, escolti, jo sé que si Catalunya tirarà
i pagarà.
I aquest assumpte és possible que es resolgui per la via econòmica.
No,
o per almenys els economistes que estan amb el procés pensen això.
No,
els economistes que assessoren el procés.
No és massa gloriós.
És una teoria que també no només ha sortit des de Catalunya, des d'Europa, hi ha algú que ha apuntat aquest punt.
Ha apuntat aquest punt.
Clar, tot això, clar, al final... Escolta'm, ja que estem al tram final, no m'agradaria deixar passar l'oportunitat. Hem fet bastant menció durant el dia de que avui és el Dia Internacional de la Malaltia de l'Alzheimer, i és important. De fet, l'Organització Mundial de la Salut ja la qualifica com la pandèmia del segle XXI. I es calcula que cap a l'any 2030 aproximadament un 20% de la població mundial en un grau o en un altre patirà aquesta malaltia. Per tant, estem parlant d'una cosa sèria.
Bueno, perquè vivim molt.
Sí.
I tenim temps de desenvolupar l'enfermetat.
Clar, i a més és que certament sembla ser que el resoldre aquesta malaltia està bastant lluny, no?
Sí.
Per el que sembla, no hi ha...
Hi ha alguns últims experiments que s'han fet, alguns estudis que apunten certes coses, però és... Per ara l'únic que es pot fer és retardar-la i punt. I coincidint amb aquest dia, avui el company Àlex Lliteres ha tingut aquí, a l'ara i aquí, a la presidenta de l'Associació Andorana de la Malaltia de l'Alzheimer, a Montse Valls, que ha tornat a reivindicar la necessitat de crear un centre de dia per als pacients.
I això estaria molt bé.
No, perquè ella ja ha deixat molt clar. Parla de que els centres sociosanitaris fan una gran tasca, però aquesta gent necessita, primer, una atenció específica i després els familiars també necessiten un punt de referència on anar-hi.
I un punt de descans.
Exacte.
Perquè el problema és que són malalts que realment necessiten una atenció continuada i sistemàtica. Clar. És molt greu, eh?
Sí, sí, és molt,
sí,
bona,
sí, no, no,
és molt bona proposta aquesta que fa l'associació de malalts d'Alzheimer, perquè és que és necessari, o sigui, tot el que siguin mesures per ajudar.
En lloc de gastar tants diners fent carreteres i fent segons què, potser estaria bé utilitzar-los en coses de caràcter
més social. Més social.
Sempre fan la mateixa menció i l'alertament. Animen a les famílies perquè acudeixin a unitats que puguin tractar aquestes persones, les nomenades unitats de la memòria, quan es comencen a sospitar dels primers símptomes. Perquè es veu que és molt important la detecció i poder tenir una reacció ràpida sobre això.
Clar, 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 clar.
I a més hi ha una altra cosa també aquí, que és que cada vegada es veu que està afectant a gent més jove.
Eh? Més jove, sí. Déu-n'hi-do.
Sí, això
clar,
també
si baixa la franja d'edat, clar.
Mm-hmm. Bueno, jo crec que vivim en un món, en un entorn que no és massa saludable en cap sentit, en cap sentit, ni climàtic, ni l'aire, ni l'aigua, ni el que mengem, ni... I clar, no ens en podem estar, o sigui, no ens podem aïllar de tot això, i tot això té una factura, i aquesta factura s'està passant.
És probable. De tota manera, això que apuntaves tu, Josep Maria, és una part important per entendre el perquè de moltes coses. Cada vegada vivim més temps, eh?
Sí, home, aviam, nosaltres, l'esperança de vida d'una persona, d'un obrer industrial de l'any 5, de l'any 1905, eren 40 o 42 anys. Sí. Especialment si vivia a Barcelona, que normalment estava tancat en uns barris petits, insalubres i tal, la gent patia raquitisme i està quasi escorbut. Sí. És que és molt seriós, això.
Sí.
I amb 100 anys quasi hem duplicat l'esperança de vida. Jo, hi ha una anècdota que sempre explico, que per què ens retirem als 65 anys? És un estudi que va fer el Kaiser Guillem a finals del segle XIX, que va dir, feu-me fer un estudi de població de quan viu la gent. Diu, senyor majestat, 63 anys. Diu, vale, doncs posem el retiro als 65. Ja tindrem una part que ja no pagarem.
Que no pagaran.
I això s'ha mantingut, m'entens?
Sí, 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 no, està clar. Jo vaig llegir una vegada en un d'aquests llibres antics que l'esperança de vida al Pirineu l'any 1600 i alguna cosa, estaven 38, 39.
Sí, sí, 40 anys. Sí, sí. Home, hi havia gent que en vivia 60,
sí, sí,
eh?
Tant,
però, eren com ara els que viuen 102.
Josep Maria Mangauta, Alfons Clavera, gràcies.
A vosaltres. Moltes gràcies.
I a tots vostès també, gràcies. I fins una altra.